D'aquí a 3 minuts seran 3 quarts, anem als esports. Som en cap de setmana de clàssics, Barça-Madrid, comença avui amb el de bàsquet, continuarà demà amb el futbol. Fa uns minuts que s'han acabat les rodes de premsa prèvies de Ronald Koeman i de Zinedine Zidane abans del duel de demà al Camp Nou. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Marta Carreras, bona tarda.
Hola, Òscar, bona tarda.
Ronald Koeman no ha volgut assegurar si jugarà o no Jordi Alba, que en teoria està recuperat, però arriba justet. I sobre el Madrid, recela d'un rival ferit, Salmo.
Sí, a veure, Alba ha estat la principal novetat en la llista de convocats, continuen de baixa Ter Stegen i Umtiti, a més del descartat Matheus Fernández. Avui Jordi Alba ha completat la sessió d'entrenament sencera i arriba al partit, però amb tot just una sessió i mitja, molt justet. Però diu Koeman que l'última paraula és del jugador i que si reacciona bé a l'entrenament d'avui, demà podria ser titular.
La última palabra tiene el jugador mismo, porque él sabe perfectamente si está en condiciones de jugar sí o no. Tengo que hablar con el parte médico y nos decidimos mañana. Esperamos si hay alguna reacción sobre el entreno de esta mañana. Si no, tiene muchas posibilidades de jugar mañana.
Koeman ha insistit una vegada i una altra que l'absència de públic marcarà el partit, que un clàssic sense afició, ni al Camp Nou ni al Bernabéu, condiciona el joc enormement. Ara bé, l'holandès, com deies, ha tret ferro a la situació del Madrid. Tot i reconèixer que no passa pel seu millor moment, diu que el clàssic menja banda i que els futbolistes blancs amb molta experiència saben que han de guanyar el partit per sortir del sotrac.
Madrid en las últimas dos jornadas no ha estado a su nivel, no ha sacado el resultado que tiene que hacer, sobre todo los partidos en casa. No quiero decir que es un equipo que viene con un moral muy bajo. Yo creo que es un equipo grande, con gente muy experimentado, que saben aguantar esa presión y saben ellos mismos mejor que nadie que toca ganar.
Per cert, Salmo, que mentre el club continua enrocat amb les votacions de la moció de censura, Gerard Piqué ha fet unes declaracions al diari La Vanguardia que segur que no han agradat gaire a Josep Maria Bartomeu.
Gens ni mica. Crítica oberta de Piqué a la directiva del Barça en una entrevista a La Vanguardia. Per començar, Piqué assegura que si els jugadors han tingut el poder és perquè des del club no s'ha exercit. Qualifica de poc coherent la destitució de Valverde i que busquessin l'aval del vestidor en la decisió de fer-lo fora. D'altra banda, no entén que el club s'hagi gastat diners per difamar-los a través de les xarxes socials i que ara, en canvi, els demanin que retallin el sou. Piqué diu que va acceptar la renovació, tot i que pensa que el club ha fallat en la manera de comunicar les retallades dels contractes, bàsicament quan la majoria de jugadors estaven concentrats en les seves seleccions. I ha defensat que la gestió del cas Messi s'hauria d'haver portat molt diferent. Calia arribar a un acord, diu, i afegeix: el Camp Nou i el del nou patrocinador haurien de portar el nom de Leo Messi. A tot això, a Koeman ha quedat clar que no li agrada l'entrevista de Piqué a La Vanguardia a les portes d'un clàssic, però també reconeix que Piqué, amb molts anys al club, sap gestionar això com ningú.
Ell lleva muchos años y tiene su opinión y también es un jugador, una persona listo, que él sabe perfectamente que si hace una entrevista de este tipo, bueno, que mañana es un partido donde él va a estar y va a jugar bien. Si el jugador está metido en el tema, es lo más importante, y él está.
Doncs aquestes són les reflexions de Ronald Koeman. Ja hem vist que no ha estat gaire contundent sobre si jugarà o no Jordi Alba. En canvi, més clar ha estat Zinedine Zidane sobre la presència o no de Sergio Ramos al partit. Ha esperonat els seus jugadors perquè creu, Marta, que el Camp Nou és un molt bon lloc per reivindicar-se.
Exacte. El que deies, Òscar, de Sergio Ramos és que ha dit que està al 100%, i que, per tant, ja sabem que coneixent a Sergio Ramos no es perdrà el clàssic ni en broma. Com dius, a la mateixa hora, de fet, que parlava Koeman i a la mateixa hora que parlava Pedro Sánchez, ha parlat Zidane, eh? Totes les compareixences han estat de cop i volta a la una del migdia. Un Zidane que està sent assenyalat, que arriba al Camp Nou amb urgències després d'aquestes dues derrotes contra equips modestos, com el Càdiz, o contra el Shakhtar, o els suplents del Shakhtar, millor dit, i comença a parlar-se de que s'està jugant al lloc, i que els dos propers partits, el del Camp Nou i el de Champions contra el Borussia Mönchengladbach...
Ui, doncs hem perdut la comunicació amb la Marta Carreras. En tot cas, estava explicant com les últimes derrotes havien col·locat a Zinedine Zidane, el tècnic del Madrid, en una situació complicada. Li han demanat si, en el clàssic de demà al Camp Nou, es juga el futur com a tècnic del Madrid. Zidane ha dit això.
Se dice así, es que qué cambia, no ha cambiado nada, ¿sabes? Al final no ha cambiado, el año pasado igual, cuando estaba la primera etapa igual, no cambia. lo que yo quiero hacer, lo que tengo que hacer es mi trabajo, intentarlo, darlo a 100% todo lo que tengo dentro, como siempre, y nada más.
I a més, com dèiem, Zidane ha utilitzat el mal moment del seu equip per reivindicar que el Camp Nou és un magnífic lloc per tal de revertir la seva situació després de les dues derrotes seguides, una a la Lliga i una a la Champions.
Y hay que aceptar cuando las cosas van un poco regular, pero tenemos la oportunidad y tenemos un partido bueno, especial para reivindicarnos nuestra fortaleza y es lo que vamos a intentar hacer.
A partir de demà, a partir de les 4 de la tarda, una hora abans, com sempre, la TDT de Catalunya Ràdio, aquest partit entre el Barça i el Madrid a la Lliga de Futbol. Però l'aperitiu del Barça-Madrid de demà al Camp Nou serà un altre Barça-Madrid, en aquest cas al Palau Blaugrana. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estem parlant de l'Eurolliga de bàsquet. Fins a última hora es mantindrà la incògnita sobre la presència o no de Nikola Mirotić a l'equip blaugrana.
Doncs sí, un clàssic estrany per molts motius, perquè jugarà a porta tancada, però també perquè hi ha baixes i potser n'hi haurà alguna d'última hora. Ens expliquem, el Madrid ha viatjat a Barcelona sense Kosser per protocol Covid, ja no té símptomes, però va ser baixa perquè va donar positiu per prova de Covid. Tampoc amb Jesse Carroll. Jesse Carroll es queda a Madrid per problemes al genoll, i el Barça també té la baixa de Víctor Clavé per una fascitis plantar. Això ja ho sabíem i estem pendents del segon test en 24 hores de Nikola Mirotić. Si dona negatiu, es compleix una part del protocol, però compte, perquè ha de fer 14 dies, i veurem si l'Eurolliga autoritza el Barça a que Mirotić pugui jugar el partit, perquè per poques hores no es compleixen els 14 dies, amb la qual cosa, tot i que Mirotić és asimptomàtic des de ja en fa 10, caldrà veure si l'Eurolliga autoritza que jugui d'entrada, si hi ha una aplicació estricta del protocol. Hi ha moltes opcions que Mirotić no pugui jugar per 12 hores. Ahir vam parlar amb Adam Hanga, al Tot Costa. Això és el que ens explicava del clàssic d'avui, un dels homes més importants d'aquest Futbol Club Barcelona.
Siempre el clàssic és un poco el partido distinto, ¿no? Madrid, Euroliga, últimamente no está tan bien, ¿no? Ha empezado con 3 derrotas, ¿no? Y por eso yo creo que esto será un partido complicado, porque para Madrid es un partido muy importante.
A Hanga també se li va preguntar si els jugadors esperen retallades de fitxa, encara que el club ha dit que les seccions no se'ls tocarà.
Nosotros sufrimos el fútbol, sufrimos nosotros, sufre mucha gente y eso tenemos que conocernos. Por eso yo creo que nosotros también tenemos que ser conscientes que es una situación que puede pasar. Estamos preparados, pero bueno, como he dicho, ojalá sí se esté mejora, aunque en el momento no tiene buena pinta.
I si tornem al futbol, recordem que avui es juga l'Elx-València, que és partit que obre la jornada de primera. I pels que fa als catalans de segona, aquest migdia han parlat els tres tècnics. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Diumenge jugaran l'Espanyol i el Sabadell, demà però juga el Girona.
Sí, tots tres equips catalans ho faran fora de casa. Els equips de segona divisió, recordem que estan immersos en una fase del calendari amb dos partits per setmana, i després dels de dimecres, demà ja hi torna a haver Lliga. El primer a jugar, com deia, serà el Girona, que ho farà després de la derrota clara i contundent a Lugo, i ho farà demà dissabte al Camp del Castelló. Estuani torna a la convocatòria després de perdre's els tres últims partits per lesió, però en canvi cau Samu Sainz i Luna per sanció. A l'entrenador Francisco encara li cou el 3-0 de Lugo.
La última media hora de Lugo no hizo poner los pies en la tierra y saber que las dos victorias anteriores habían sido a base de mucho sacrificio y mucho trabajo, y en el momento que acusado por esa expulsión de Antonio Luna pasa todo lo que pasa en la segunda parte, porque es para analizarla como así lo hemos hecho, y por supuesto saber que mañana nos toca otra vez, ser muy humildes, trabajar muchísimo, saber quién somos y cómo queremos ganar los partidos, y a partir de ahí, bueno, espero que mañana podamos dar una versión diferente a esa media hora.
El Girona demà, el Tenerife Espanyol i el Saragossa Sabadell diumenge. L'Espanyol torna a ser líder en solitari, ara amb 3 punts més que el segon. Keidi Vare està molt millor de les molèsties físiques i probablement entrarà a la convocatòria per jugar a Tenerife. En canvi, Buley encara no hi serà. Per la seva part, el Sabadell jugarà al camp del Saragossa. El partit de l'Espanyol a 6:45, el del Sabadell a 9:00.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
D'aquí a 9 minuts seran les 3 de la tarda. Tenim en marxa els entrenaments del Gran Premi de Terol, el Mundial de Motociclisme. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Referències dels entrenaments de MotoGP, que són els que s'estan fent ara mateix al circuit de Motorland, al Canyís.
Sí, amb un horari una miqueta canviat respecte al que és habitual, per allò que aquí fa fred i volen evitar aquestes primeres hores de fred. Ara mateix falten 23 minuts pel final del segon entrenament lliure, que domina el japonès Nakagami, i atenció que és una Honda, perquè aquest matí el més ràpid a la primera sessió no ha estat altre que Àlex Márquez. Ha marcat el millor temps al primer lliure, i a més l'amanit amb una caiguda a alta velocitat que no l'ha afectat gens ara mateix Àlex Márquez, que manté encara aquesta primera posició provisional a la combinada del dia, però evidentment encara falten 23 minuts per veure de què són capaços aquests pilots. Mentrestant, a Moto3 ja s'ha acabat la feina del dia. El més ràpid al segon lliure ha estat Jeremy Alcoba, segon darrere de Jaume Macià a la combinada d'aquest divendres. Gabri Rodrigo ha estat cinquè i l'Albert Arenas ho ha fet en la novena posició. Els rivals directes a la classificació en al voltant d'Arenas estan tots amb temps molt semblants, però el gironí demà, i això és important, es perdrà per sanció els darrers 15 minuts del tercer lliure i caldrà veure si haurà de fer o no repesca. I recordeu que la cursa de MotoGP aquest diumenge és a la una del migdia.
Aquest cap de setmana també hi ha Fórmula 1, el Gran Premi de Portugal, a l'Algarve. A les 4 comença la segona sessió d'entrenaments. Què ha passat a la primera?
Doncs que els dos Mercedes han controlat la situació. Primer Bottas i segon Hamilton, que és una situació que s'ha repetit força divendres. Verstappen ha estat tercer i Carlos Sainz sisè. En aquest Gran Premi de Portugal, l'equip Mercedes pot sentenciar el setè mundial consecutiu de constructors. A les 4, com dius, el segon lliure. Demà la classificació a les 3 de la tarda i diumenge la cursa a les 2 i 10 del migdia.
Més coses, l'etapa d'avui del Giro d'Itàlia, que en principi era de 258 quilòmetres, la més llarga de tot el recorregut, s'ha reduït en uns 100 quilòmetres després que els corredors han protestat per haver de pedalar moltes hores amb un temps molt dolent, i per exemple al mig de la neu. Wilco Kelderman és el líder de la prova i tot fa pensar que la victòria es decidirà a l'esprint a l'etapa d'avui. És totalment plana l'etapa, en canvi, de la Vuelta. No té cap port de muntanya, aquí el primer de la general és Primo Roglic. Recordem que per les restriccions sanitàries a França, l'etapa de diumenge de la Vuelta no podrà acabar al Tourmalet. Ho haurà de fer a Formigal. I el Giro demà també canvia el seu recorregut, que havia de passar pels Alps francesos per culpa d'aquestes restriccions del govern francès pel que fa referència a la mobilitat a les seves carreteres. D'altra banda, l'Hockey Lliga, s'han ajornat els partits Voltregà-Liceo i Vendrell-Voltregà per un positiu a l'equip osonenc. També ajornats el Palafrugell-Lloret i el Liceu-Palafrugell de la setmana que ve. Tot l'equip del Palafrugell, de fet, està confinat. També per la Covid perilla el Taradell-Girona, amb un positiu al Taradell. D'altra banda, competició ha donat els 3 punts al Lleida-Llista per una alineació indeguda del Girona en el partit que van guanyar els gironins a la pista del Bell-Lloc per 1-2. En handbol han ajornat també partits el Valladolid-Bidasoa i el Guadalajara-Pontevedra de la Lliga Asobal. El Bidasoa i el Guadalajara aprofitaran per jugar un partit avançat entre tots dos i així guanyar temps en el calendari. I la selecció australiana de rugby no posarà el genoll a terra en els minuts previs del seu partit contra els All Blacks de Nova Zelanda el dia 31. El seleccionador ha recordat avui que en la seva samarreta ja hi ha un homenatge als aborígens d'Austràlia i no volen que un hipotètic suport al moviment nord-americà La vida dels negres, Life Matters, doncs compti com el pugui deixar en un segon pla. I l'Elena Kela, la lliga de nord-americana d'hoquei gel, ha anul·lat el partit de les estrelles i el clàssic hivernal a l'exterior, que s'havien de fer el mes de gener per la incertesa de la pandèmia, mentre que l'NBA estudia traslladar els Raptors de Toronto a Louisville per les restriccions imposades al Canadà per evitar contagis dels viatgers procedents dels Estats Units. Catalunya migdia.